Són les 11. Correia Notícies, butlletí informatiu.
Repassem les notícies més destacades del dia, els parla Verónica Tomico. Cornellà enceta diumenge la programació de primavera del projecte Carrer Sense Cotxes. La iniciativa està promoguda per l'Ajuntament i pretén acostar la ciutadania cornellanenca a activitats lúdiques i sostenibles als espais tallats al trànsit. Les primeres propostes seran al carrer de la Miranda i a l'avinguda de Pau Picasso, cantonada amb el carrer de Baltes Auriol. La botiga solidària té 900 famílies al 2024, una tasca que va afrontar sense les aportacions de la Unió Europea i que suposen una minva de gairebé 90.000 euros. Actualment, la botiga fa una crida per aconseguir productes de neteja i d'higiene personal femenina i per la gent gran. A més, recorden que tenen oberta una línia de Bizum per rebre aportacions econòmiques. Cornellà continua immersa en el calendari d'actes del Dia Internacional de la Dona. La ciutadania pot participar en un ampli ventall de propostes que tenen lloc aquests dies a diferents espais del municipi. Poden consultar el calendari complet al web cornellà.cat. I la confraria del Cristo de la Buena Muerte i l'Esperanza Macarena celebra un any més la Setmana Santa a Cornellà. El dia 29 de març presenten el cartell i els dies 13 i 17 d'abril faran les dues processons habituals, la del diumenge de Rams i la de Dijous Sant. L'entitat comença els actes, però aquest diumenge, amb un espectacle confrarer a càrrec d'un grup de la confraria de Badia del Vallès. Serà a les 12 del migdia a l'Auditori de Sant Ildefons.
Poden seguir informats de l'actualitat de la nostra ciutat al Cornellà Notícies de la 1 del migdia, als butlletins horaris i a l'app i la web de Ràdio Cornellà. També trobaran les darreres actualitzacions i notícies al radiocornellà.cat i a les xarxes socials de la ràdio. Ara el temps. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia.
Què tal? Bona nit. Demà dijous a Catalunya tindrem cels ennuvolats, disminuint a intervals de núvols a Lleida durant la tarda i s'esperen precipitacions dèbils i disperses a la meitat oriental, prelitoral i litoral, més abundants a l'interior del quadrant nord-est. Les temperatures diurnes pujaran lleugerament. Es preveuen màximes de 20 graus a Lleida, 18 a Tarragona, 16 a Barcelona i 15 a Girona. Per altra banda, bufarà vent de components est i nord-est al litoral, de component sud al Pirineu, amb ratxes molt fortes a cotes altes del sector occidental durant la segona meitat del dia i fluix de component est a la resta de la comunitat, amb intervals d'intensitat moderada a la meitat sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
L'informació de Cornellà. Més a prop, impossible.
Ràdio Cornellà. 104.6 FM.
La ajena luz no te hará claro si la propia no tienes. La Celestina.
Si la cuestión es to be or not to be, si la vida es sueño y los sueños sueños son, aquest es el teu programa. Amunt al taló.
Molt bona nit a tothom. Ja estem a dimecres, ja són les 11 de la nit. Ja estem a Amunt el Teló. Laura, bona nit.
Hola, bona nit.
La setmana passada vam tenir una setmana superteatrera. Bona.
Hombre,
eh?
Ja tocava. Ai, sí. Ja tocava.
Vam començar amb senyora Macbeth.
Sí.
Dins del programa de recolzament a la creació de Factoria Sí, vam poder veure com el procés de creació...
Buenísima. Aparte, ja no fue ver el proceso de creació, sinó la charla
la
que
conversa,
nos dio. El exacto, una conversación, porque no era ni charla. Ese director,
sí.
Qué gracioso. ¿Y cómo lo explicaba? Que parecía que estuviésemos en un bar.
Sí.
O sea, bueno, buenísimo. Promete,
¿eh? Tant. Promete. Senyora Macbeth, que s'estrenarà a Barcelona, ens van fer un tastet, però va ser superinteressant, com diu la Laura, tota la xerrada amb el director... Bueno, es va crear un clima superguai.
Sí, sí,
va estar superbé. I Laura, bueno, aquí em permetràs, dissabte...
Bueno. No, me emocioné.
Sí. Vam anar a veure Muerde Limones, que és una de les peces de dansa que està dins del programa de dansa metropolitana. O sigui, em va semblar... tan maravillosament ben feta, amb una delicadesa, es que, amb un gust.
Además, esta fusión, porque no era... Mira que hemos visto flamenco.
Sí, de o sea, pur,
flamenco
¿no?
puro, flamenco no puro, intentado de flamenco. Pero esta es la fusión que hacían. Había un momento, una canción, que era como flamenco y jazz.
Sí.
Que, por cierto, la cantadora, qué elegancia.
Sí, 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 total.
Es que incluso bajándose de una mesa con una elegancia sí. y cómo bailaba el bailador, bueno, las manos.
El bailador, yo, els braços em van impactar molt. Els dos músics que acompanyaven bueno, també. Bueno, en general...
El percussionista.
Sí.
Bueno.
Brutal. A mi em va encantar.
A
va estar
també.
Superbé. Mireu-vos a la pàgina web de Dansa Metropolitana perquè aquí a Cornellà encara queden moltes propostes per poder gaudir de la dansa i pels voltants també. Anirem diumenge, anem a Esplugues, sí. a l'Espai Corbero, que tenim moltes ganes. L'espai és preciosíssim i a més anem a veure dansa, Laura, doncs... Ja us explicarem a veure què ens ha semblat, Laura, la setmana que ve. Doncs mira, Laura, avui està amb nosaltres en Xavier Bovés, autor, director i actor de El Mar, missió d'uns nens que no l'han vist mai. És un espectacle que podrem veure el dia 22 de març a l'Auditori de Cornellà en el marc de la campanya Cap Butaca Buida. Aquesta campanya es va crear fa unes temporades per coincidir amb la setmana del Dia Mundial del Teatre perquè cap teatre de Catalunya es quedi amb una butaca sense espectador o espectadora.
I te voy a hacer un spoiler. Quizás luego en el Qué Curiós sabes algo más.
Y fins aquí pueden hablar, Laura, ¿no?
¿A qué te he dejado? ¿Tú no?
Sí, m'has deixat una
es que me encanta
així.
Porque nunca sabe qué hago en el Qué
no,
Curiós.
No, em dones pistes mai. Doncs ja està tothom preparat, la Laura, el Marc, tothom preparadíssim. Ara començarem amb una cançó que li he demanat al Marc.
Hombre.
Avui, li he demanat que posés aquesta, perquè, a més, avui és dia 19 de març.
Dedicada.
I aquesta cançó se la dedico al nostre pare, Laura.
Jo també.
Allà on estigui, li encantaria escoltar aquesta cançó.
Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto.
Cuéntame al oído, si es sincero eso que ha dicho.
La entrevista.
Son frases disfrazadas esperando solo un guiño. Cuéntame.
Bé, doncs avui està amb nosaltres a Xavier Bovés, autor i director de l'obra El mar, visió d'uns nens que no l'han vist nunca. Per que ens expliqui més sobre l'obra i el teatre en general. El mar, visió d'uns nens que no l'han vist nunca, és la història d'una promesa que no se pudo complir, la que hizo un maestro a sus alumnos. El maestro era Antoni Benaigas. Los alumnos eran los niños y niñas de la escuela rural de Bañuelos de Bureba, un pueblo de la provincia de Burgos. La promesa la hizo un día de invierno en 1936. Les prometió el mar. El 25 de julio de 1936, Benaigas es fusilado. La promesa del maestro ya no se podrá cumplir.
Hola, buena nit, Xavier.
Hola, bona nit.
Moltes gràcies per estar aquí a Montanteló. D'on sorgeix de fer aquesta peça, de fer el mar, d'explicar la història d'Antoni Benaigas? D'on sorgeix tot plegat?
Doncs mira, fa molts anys estava amb l'Albert i jo a una llibreria i vam veure un llibre que és Desenterrant el silenci, un llibre document que va escriure en Escribano amb el Sergi Bernat, amb fotografies de quan van estar Sergi Bernat allà a la fosa de la Pedraja, i justament relata la història del mestre Benaigas, no?, que va ser assassinat justament al famint militar, no?, just quan va començar l'inici de la revolta militar l'any 36. I fruit de llegir el llibre ens va venir moltes ganes de poder-la dur a escena, perquè creiem que és una obra molt necessària, de memòria històrica, i a més per tota la història que hi ha darrere també sobre tants i tants mestres d'una època que van donar-ho tot per uns ideals i que se n'ha parlat poc. I fruit d'això, l'Alberto venia també de fer un període de creació també amb un espectacle que va escriure, que és La Pedra Escura, i jo venia amb un altre espectacle que es diu Coses que s'obliden fàcilment, sobre la memòria històrica, des de la poesia visual i ell des de la poesia textual, no? I vam imaginar doncs, un espectacle que pogués fondre totes dues disciplines i parlar d'aquesta història que és tan colpidora, no? A partir del document, perquè el mestre va deixar molts textos escrits en diferents quaderns que el publicava amb els nens i nenes de l'escola mitjançant la tècnica Freinet, que era una empremta petitona que ells feien servir i que a partir d'ella doncs, aprenien mentre feien els quaderns a escriure, a expressar-se, i justament aquesta era una tècnica que afavoria molt l'ensenyança horitzontal, no? I a partir d'aquests textos hem fet un espectacle doncs, poètic però alhora documental, no? Perquè hi ha els testimonis dels nens i nenes, del propi Benaigas, i també hi ha alguns testimonis d'alguns nens i nenes ja quan ja van créixer, no?
I aquí volia jo incidir també, Xavier, com és tot el procés creatiu de... Tu explicaves, doncs, mira, vam veure aquest llibre, la llibreria, això ens va fer com l'espurna de que volíem explicar aquesta història. Suposo que tot el treball de documentació que heu fet també, Déu-n'hi-do, deu ser important, no?, de tot aquest el testimoni, no?, dels escrits del mestre, sí, dels alumnes. Sí. Com està tot això?
Bé, nosaltres hem comptat amb la complicitat d'en Sergi Bernal, que està... justament el nostre equip com a assessor de document i de fotografia, perquè ja ens va servir tot el material que ja havia aconseguit durant molts anys de recerca amb moltes hemeroteques, i nosaltres després també vam anar fins a Montroig del Camp, que és el mestre, vam conèixer a la família, vam llegir-nos tots els llibres i totes les, bueno, tota la bibliografia que podíem trobar sobre la història del mestre i ja també del context històric. I gràcies també, lògicament, a tot l'arxiu que hi ha d'entrevistes fetes per en Sergi Bernal, i ell molt amablement ens ho va cedir tot, doncs vàrem poder fer aquest recull històric. Pensa que estem parlant de 80 anys fins que no es va descobrir la possibilitat de recuperar la memòria del mestre, va passar 80 anys, amb això vol dir que hi ha hagut darrere molt de temps de silenci i posterior, a partir del 2010, doncs molta necessitat també d'entendre moltes preguntes, no?, sense contestar. Com pot ser que passi tant de temps sense que ningú nombri un mestre que va ser tan colpidor per un poble, i a més amb tants petits quaderns que s'han guardat en el qual transmet realment l'amor per la seva pròpia, bueno, quimera, no?, com a mestre.
Clar, és que el mar, visió d'un nens que no l'han vist mai, o sigui, és una peça, no?, de memòria històrica, com explicaves, però també el que acabes de dir, no?, és una inspiració, si em permets, també pels mestres, de com es pot arribar a estimar una professió, de com pots donar tota la teva ànima per una professió que penso que amb la figura de l'Antoni Benaigas, que vosaltres expliqueu, també és una mica això, no? És sobretot la memòria històrica, que parleu d'aquest personatge, però també l'amor per una professió com és la de ser mestre.
Exacte. L'espectacle és un homenatge als mestres, eh? Això ho tenim. Des del primer dia que vam presentar l'espectacle ens vam adonar que realment aquest espectacle transmet i evoca el que un mestre pot arribar a donar. I per això hi ha tantes i tantes funcions en les que venen tants mestres i alumnes i es generen debats molt bonics, perquè justament l'ensenyament és un dels pilars de la nostra democràcia i que malauradament no està prou reconeguda, no? Com ja ho sabem. I és vocacional. El mestre ho demostra i tants altres mestres a dia d'avui també, no? Tots tenim un mestre segurament al cap que ens fa canviar la vida, no?
Totalment. Llavors, quan jo m'estava preparant l'entrevista a Xavier, una de les coses que vaig estar llegint crítiques, bueno, o articles, no?, que parlaven de la vostra peça, m'he apuntat una frase que com definien o explicaven que el mar era també l'utopia en el paredón. Què ens explica, a part d'aquest homenatge als mestres, aquesta memòria històrica, quines són aquestes preguntes que tu deies abans? Què vol respondre la vostra peça?
Clar, el tema de la pròpia peça planteja interrogants que tenen molt a veure amb l'actualitat, no? Cap a on estem anant, no? Què està passant? Que sembla que la història es repeteixi d'alguna manera, no? Quan una història hagués pogut acabar d'una manera molt de llum, va tenir un final tràgic amb l'afusellament d'un mestre sense motius aparents, més enllà de la seva ideologia política, no? I justament aquests interrogants d'alguna manera es remouen, perquè inevitablement a dia d'avui sorgeixen molts dubtes de què està passant, no? Amb tots els moviments que està passant de les noves polítiques que estan sorgint arreu del món, no? Vinculades a l'ultradreta. I justament el mestre, des d'una vessant molt quotidiana, planteja realment un discurs molt, molt contemporani, no? Que és per això que nosaltres també comencem i acabem l'espectacle amb fragments de la Marina Garcés, d'un llibre que es diu Escola d'Aprenents, no? En el que diu que justament això, naixem i morim continuant sent alumnes, continuant aprenent, i no deixem mai d'aprendre, no? Quina és la manera que podem nosaltres sentir-nos sempre en aquest estat. I d'alguna altra manera també parla d'això, no? De que encara que no sigui una escola, a qualsevol lloc on va un mestre hi ha una escola, no? Ja sigui al mig del bosc, ja sigui en qualsevol llar, un mestre sempre exerceix la seva professió allà on va, no? I, una mica també és una mica el desig, no?, de l'espectacle que plantegi també en un mateix, en l'espectador que t'interrogant de què està passant amb el discurs d'avui dia, de la reflexió, de cap a on podem establir nous vincles d'empatia amb l'altre i no deixar-nos tan indiferents. No? Perquè si realment alguna cosa hi ha en la professió del mestre és una vocació que s'implica, no?, compromesa, i és un compromís que malauradament estem veient avui dia que cada vegada és més individualitzat, no?, menys empàtica en relació amb el que està passant no només al veí, sinó més enllà, no? A un altre país o alguna cosa que també després estem veient que és molt més proper del que ens puguem imaginar, no? Qualsevol dia nosaltres podem ser els que necessitem un altre ésser empàtic, no?, que ens acompanyi. I justament les reflexions dels nens són tan senzilles, però d'alguna manera les que estan escrites en els quaderns parlen des d'aquesta poètica de la senzillesa, no?, com el propi quadern del que parla l'espectacle, no?, el mar vigent uns nens que no l'han vist mai, no? El mestre els hi pregunta si han vist mai el mar i ells diuen que no, i a partir d'aquí confabulen com podria ser aquest mar, i després també ell els promet, no?, que els portarà a veure el mar, i aquesta promesa no es pot complir perquè justament comença l'alçament militar i és quan és afusellat, no? Llavors, és un petit recordatori que la història no només és un vincle amb el passat, sinó que està molt pensada també en el futur, no? Perquè no es torni a donar, cal reconèixer d'on venim per anar a un lloc segur, no?
Clar, això et volia preguntar també, perquè el teatre, la peça aquesta que vosaltres podrem veure aquí el dia 22, jo crec que també és molt actual. perquè últimament amb la ultradreta, amb certs moviments que es pensaven que, bueno, que això la gent havia canviat, s'havia superat, ja no s'amaguen, clar, és com de dir, penseu el que ha passat aquí amb la figura de l'Antoni Benaigues també, no? Del que ha passat aquí, que no s'ha de repetir això. Jo crec que és important també de peces com la vostra, de el que ha passat no hauria de tornar a passar. I malauradament, de vegades sembla que anem cap a un camí que se suposava que havíem superat, que això no havia de tornar a passar. Jo no sé què en penses tu, no? De peces com la vostra també, de que et faci... a l'espectador que faci reflexionar en això també, no? De, escolta, desperta, que mira el que està passant.
Sí, sí, justament el que moltes vegades diem, no? Que el passat no és un animal adormit que ja l'ha desaparegut, sinó que justament està ben present i pot tornar a despertar, no? Els errors del passat, en aquest sentit. Mm. I justament peces com aquesta ens deixen ben clares les idees de que això pot passar en qualsevol moment. El mestre no s'ho esperava, tenia com tants i tants altres mestres i tantes altres persones plans de futur immediat i justament el va agafar totalment desprevingut i com ha de ser, perquè clar, ningú s'espera que hi hagi una reacció tan violenta en tan poc temps, no? Mm. Però malauradament ara ja estem habituats a això, no? I això també ens fa una mica partícips perquè des d'aquesta indiferència, vulguis o no, nosaltres també estem posicionant-nos, no? Des del moment en què ningú mira cap a l'altre costat, no? Ningú diu res, o... Tots, inclús jo, de quina manera nosaltres també podem conscienciar-nos en primera vegada, no? En primera, bueno, persona, per poder d'alguna manera també ser més conseqüent amb el quotidià. Ja sigui només escoltant, per exemple, no? El que feia el mestre, escoltar els nens i nenes i preguntar-los què és el que volien dir, en lloc d'imposar-los un discurs, no? Que tinguin un esperit crític per començar, no? Aquí te n'adones de la importància de l'ensenyament, no? De l'educació.
Totalment.
I per això és un dels pilars que l'educació pública s'han de mantenir i s'han de prioritzar i s'han de protegir, no? Perquè tots els nens i nenes tinguin les mateixes possibilitats i tinguin també una educació plural, que no sigui fruit de... Bueno, de la segregació, no?, per classes socials, que això ja genera en si també, doncs, un discurs molt clar.
Totalment, totalment d'acord. Bueno, és que no puc afegir res més,
sí,
Xavi.
Sí, estem les dues.
No puc afegir res més amb el que estàs dient. Tu, Xavi, quan abans explicaves que en tot el procés creatiu que pues, heu llegit molt, hi ha hagut una investigació al darrere important, hi ha alguna cosa que tu et va sobtar, et va impressionar o et vas dir, ostres, això... Hi ha alguna cosa així que tu recordis de quan en tot aquest procés d'investigació, de preparar l'obra, en tot aquest... que dius, ostres, jo això me'n recordo que se'm va quedar clavat. Tu recordes alguna cosa així que et va impressionar o que et va sobtar?
Bé, jo recordo molt bé els quaderns dels nens i nenes, perquè són molt senzills, però clar, són durant 2 anys escolars, dos cursos, el del 34 al 35 i del 35 al 36, que vas veient la pròpia evolució dels nens com van aprenent a expressar-se. I la seva manera d'escriure el quotidià és molt revelador, perquè al principi tenen por, a poc agafen més confiança i aprenen no només a escriure, sinó també a escriure el que pensen, que sense jutjar, no? I hi ha algunes reflexions dels nens i nenes que són esfereïdores, no? Hi ha somnis en què els nens somien, en què hi ha cases que es cauen, o que comença la guerra, o que hi ha la mort d'un pare, com somnis molt, molt crus i que fins i tot... molt lúcids, no? I després hi ha alguns testimonis, com aquests nens i nenes, per exemple, que al principi hi havia molt absentisme escolar a l'escola i ell ho té tot detallat en els quaderns perquè ell explica doncs, quina és la seva... Bueno, als nens, quantes vegades falten a l'escola, ja al principi veus que hi falten moltes vegades i cap als últims mesos dels últims anys del segon any ja hi ha molta més implicació en l'escola, no? Fins i tot algun text d'alguna nena que s'utilitza l'espectacle, a més, en el que la seva mare li diu no vagis a l'escola perquè està nevant, i ella diu jo vull anar a l'escola, la mare li diu no hi vagis, i ella diu jo hi vull anar, la mare li diu no hi vagis, i la nena agafa i se'n va a l'escola, no? O sigui, des de quin punt de vista t'adones que aquests nens i nenes sabien que estaven aprenent i que eren feliços en el lloc on estaven, no? I clar, per mi és molt revelador que en un poblet tan petit, tan pobre, amb tants pocs recursos, amb tan poc, siguin capaços els nens i nenes, tenint tot en contra d'esdevenir llum, no? A partir d'un vincle tan proper com la figura d'un mestre.
Clar.
Sense necessitat de grans artilugis ni de grans recompenses, no? Perquè, en el fons, tenien ben poca cosa. Sí que tenien un projecte comú, que era fer aquests quaderns que compartien, no? I compartir-los amb altres escoles arreu d'Espanya, no? Clar, són gestos petits, però que els donaven la possibilitat d'imaginar. El mestre ho diu en un moment de l'espectacle, un text de l'Albert, que diu això, que s'atreveixin a imaginar, no? Que poden ser una altra cosa, no només mà d'obra. El que passa que potser en moltes ocasions a molta gent no les interessa que no només no siguin mà d'obra, no? Que puguin anar més enllà.
Clar.
I aquestes reflexions sorgeixen justament del que hem llegit, del que els nens i nenes han escrit, no? I per mi va ser molt revelador entendre en tant un llenguatge tan planer el que realment era el quotidià de tots aquests nens i nenes, no? Que és el que ens ha servit després per fer tota la proposta dramatúrgica
De l'espectacle. I després, amb la història, vosaltres, quan la feu, quan feu la peça, quin feedback us arriba del públic? Abans deia, sí, és que venen molts mestres a veure la peça. No? Quin feedback us arriba a vosaltres? Què noteu vosaltres?
És molt emocionant, la majoria d'ocasions. La veritat és que, clar, hi ha molta emoció, segons també on hem anat, hi ha hagut també molta necessitat de compartir una història com aquesta. Sí que és veritat que hi ha la posició dels mestres, molts mestres que veuen l'espectacle, s'emocionen, s'identifiquen i senten que per fi també hi ha una veu que parla d'ells, però també la de qualsevol persona que comentàvem, no? Tots hem estat alumnes, hem estat i continuem sent d'alguna manera nens, i també en aquest sentit quan escoltem el mestre ens recorda la nostra pròpia infància, no? I aquell mestre que també va creure en nosaltres en algun moment, no? I que ens va donar una empenta o ens va donar una clatellada, fins i tot, sap, no? Vull dir, un avís perquè nosaltres tinguéssim l'oportunitat de recuperar el temps, no? D'un mateix, d'aquest nen que va creixent. I l'emoció és un sentiment bastant comú on hem anat, perquè hi ha hagut com molta gent que s'espera després de l'espectacle per fer, bueno, per comentar una mica, per explicar en primera persona. Jo també vaig ser alumne d'un mestre com aquest. Molta gent gran que comenta, jo vaig ser un mestre que em recorda aquesta història, perquè realment, hi ha molts mestres que han viscut tots els 40 anys de dictadura compromesos amb un tipus de docència que havien de fer, inventives per poder fer també una docència més oberta, no? I ja estava present. I en el dia d'avui, quan, per exemple, demà i en algunes ocasions tenim funcions escolars, els mestres i els alumnes, quan fem un debat, moltes vegades els alumnes aprecien el temps que els mestres els hi dediquen i que ells en moltes ocasions no respecten, no?, en alguna ocasió.
Sí, sí.
I però si es genera un debat i després de l'espectacle ells se n'adonen perquè reconeixen també la seva pròpia actitud segons quins són els vincles que tenen, no? I normalment si venen a veure l'espectacle també venen amb el professor que pertoca, no? I això és molt emocionant.
Bueno, és que des que estic parlant amb tu, amb l'entrevista, estic tota l'estona pensant amb el Xema, el mestre que jo tenia de petita, que em va fer començar a estimar el teatre com l'estimo, eh? T'ho fixa't el que és... És d'abocador. Clar, jo ja tinc clar que les entrades, l'Aura les està comprant per anar a veure el mar, però Xavi, si algú ens està escoltant i encara diu, ostres, vaig o no vaig, tu què li diries així? Has d'anar a veure el mar per aquest motiu.
Jo crec que has de venir a veure el mar perquè és un espectacle que et colpirà, que et sentiràs d'alguna manera que formes part d'aquesta història. No és una història llunyana, és una història molt actual, que és necessari que coneguem tots, perquè parlar d'un mestre que podria haver estat un mestre nostre, i una història molt propera, perquè realment no fa tant de temps d'això que va passar, i la història inevitablement sembla que ens està portant a un lloc que pugui ser que es torni a repetir, no? Llavors, justament per guanyar consciència, és un espectacle que, si vols passar-t'ho bé, a més, perquè és molt poètic i molt juganer, perquè juguem també des de l'esperit dels nens, que tot s'imaginen, doncs et convido que vinguis a veure l'espectacle, i tant.
Doncs amb això ens quedem, Xavier. Moltíssimes gràcies per estar amb un Anteló i que continuïs gaudint com es nota, que gaudeixes fent el mar.
Gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies. Adéu. Ens veiem ben aviat.
Adéu, gràcies. 104.6 FM.
Sintonitzes Ràdio Cornellà.
Todos los lunes de 10 a 11, Las noches del Semillero Azul, el programa poético literario de Ràdio Cornellà. La poesía y la música unidas para ti. Recuerda, todos los lunes de 10 a 11, Las noches del Semillero Azul.
Cinema des del Galliner, els dissabtes de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Cornellà. Una proposta que cal escoltar per a sintonitzar més bé amb la riquesa cinematogràfica. Escolta'ns cada dissabte a Ràdio Cornellà i sensibilitza't.
Los sábados y domingos a las 3 de la tarde no te pierdas el Don't Stop Dancing. Las novedades, los número uno, las sesiones de nuestro DJ Chema Bo y sobre todo, mucho ritmo. Recuerda, sábados y domingos a las 3 de la tarde, 2 horas el mejor dance en el 104.6 en la FM. Y siempre que quieras, vuelve a escucharlo en radiocurnella.cat y en la app de la radio.
Don't Stop Dancing. Presenta José Antonio Castillo.
La Creu Roja està amb tu arreu del món. Solidaritat, cooperació, milers de voluntaris units per un món millor, sempre al teu costat. Creu Roja té també el seu espai a Ràdio Cornellà. Actualitat, consells, entrevistes, tot això i molt més a l'hora de la Creu Roja. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre al 104.6 de la FM.
Quizás alguna vez te has planteado hacer un programa de radio. Si la respuesta es sí, ven a vernos. Si eres de Cornellà, te vamos a ayudar a poner en marcha tu proyecto radiofónico. Entra en radiocornellà.cat y contacta con nosotros. Anímate y forma parte de los más de 80 colaboradores de la radio. ¡Te esperamos!
Doncs, Laura, tenim un munt de propostes. Comencem el dia 20 de març, a les 6, demà a les 6, Cinema al Titan, 3D, de Clau Miller. Madre. Sant francès, que no en sé. Un cinefòrum d'aquest fil del 2012, que podrem veure allà, a càrrec d'en Jaume Vidal, el nostre company, expert en cinema d'aquí de Ràdio Cornellà. Seguim amb cinema, el cicle Gaudí, el 47,
boníssima,
que el podem veure demà mateix, també a les 7, a l'Auditori Sant Ildefons. Molt bona.
Sí.
Aneu a veure-la, que val molt la pena, Laura. Heu d'enviar un correu electrònic a infoauditori@aj.cornellà.cat per les entrades. Tenim el dia 21 a les 6 de tarda a la Biblioteca Central de Cornellà, va de contes, nimfes, bruixes i marietes, recull de rondalles populars on les protagonistes en són noies, xiques, mestresses, donzelles, llevadores, modistes i trementinaires. Continuem amb els actes pel Dia de la Dona. Seguim el dia 21 a les 6 a la Biblioteca Teresa Pàmies, espectacle poètic i musical dels límits coneguts. És per celebrar el Dia Mundial de la Poesia amb un espectacle sonor de poesia, un viatge pels marges de la intimitat i alhora un descobriment per reconèixer amb contundència un temps present que cal que cal temptar. És a càrrec de controvèrsia, amb textos i veu, amb guitarra en directe, doncs una bona manera de celebrar el Dia Mundial de la Poesia. Seguim, 22 de març, una altra de les propostes de dansa metropolitana, Portraits of Noise, el dia 22 a les 7 a l'Auditori de Sant Ildefons. És un projecte que sorgeix de l'associació de diferents creadores multidisciplinàries i és una reflexió sobre com l'excés d'informació que patim diàriament està fent que els individus ens transformem també en soroll. Seguim a la Estrella, el dia 22 de març, mm-hmm. a les 8 a l'Auditori de Cornellà, cap butaca buida a El Mar, visió sí. d'uns nens que no l'han vist mai. L'hem de veure, Laura.
Jo todavía tengo la piel de gallina. Clar, de
és que t'ho imagina't, jo sóc mestra. Una peça
però,
de teatre.
Però és que, aunque no seas maestra, perquè he visto la película y es preciosa, y encima verlo en teatro, en directo, ahí...
Haurem d'anar.
Estoy llorando ya.
Hem d'anar. Doncs seguim el dia 22, a 8:45, a la Padró, una nit de rock amb Eternum i Bunker. Seguim amb un clàssic, Sona la pianona, el dia 23, a 11:45, al Museu Palau Mercader. Després, una de les altres activitats pel Dia de la Dona, No solo duren los golpes, que anarà la vivència personal de l'actriu, comunicadora i activista feminista Pamela Palenciano, que serà el dia 23 a les 12, a la Sala Padró. Seguim Sala Padró, Canuto, que és una banda emergent barcelonina d'estil variat, entre els quals predominen el funk, el rap i els ritmes del Carib. Semifinal de la Veu de Cornellà, el dia 23 a les 5 a l'Auditori de Cornellà. Tenim per aquí algú conegut.
Sí, Laura, que esperem que gane.
Que fa poc va... Bueno, pues que fa un dia o dos ha tret la receta, el seu nou single. Aneu a la Marta Gin, aneu al seu Instagram, que la podeu escoltar. I acabem amb Vito Produccions, Les Mans, el dia 23 a les 7. És una història d'amor imperfecta que exposa una difícil pregunta. Posaries en joc la teva vida sentimental per salvar el teu projecte somiat? I amb aquesta pregunta podrem veure aquesta peça de teatre. Tenim un munt d'oferta, un munt de coses per fer i per gaudir de les arts escèniques. Laura, comencem a apuntar a veure què farem. Punts de teatre. Hola, Carles, què tal?
Molt bona nit, com esteu?
Bé. Ara no tienes febre.
Ara ja està millor, ara ja no tens febre i et trobes millor, Carles.
Ese hola ha sido ahí súper
amb potència i amb força.
Sí, sí, ja estic bastant millor.
Molt bé, Carles, doncs avui anem de temps una miqueta, saps? Perquè hem parlat molt amb el Xavier Bovés de El Mar, que la peça que faran aquí a Cornellà. Bueno, llavors, què ens vols explicar tu?
Doncs no sé si dona temps de posar una ressenya.
Una ressenya, això sí que ens dona temps, Carles.
Vale, ideal. Doncs començo.
Vinga.
Us porto a Guateque, que la vaig anar a veure al Teatre Acadèmia. Aquesta és una peça que és un musical de petit format que està dirigit i adaptat amb habilitat per la Gemma Sagerman. Mm. És una adaptació lliure de Les noces de Fígaro i aquesta resulta original i divertida i està plena de cançons que ens transporten a una altra època. La trama té unes certes similituds amb la popular sèrie de televisió Aquí no hi ha qui viva i ens situa davant del casament immediat de Fígaro i Susana, que s'encadenaran d'una sèrie de divertits embolics. El destí els hi posarà difícil, però, a tots dos, ja que hauran d'enfrontar-se a tota mena d'entrebancs, començant pels obstacles que els posa el president de l'Escala, que es vol quedar amb la parella de Fígaro. El repartiment, que mostra un nivell magnífic, està format per l'Aida Llop, la Mireia Lorente Picó, el Gerard Franc i el Joan Sanz, Saez, perdó. Aquest està acompanyat pel Joel Riu, als teclats, que interpreta en directe i és el responsable de la direcció musical, els arranjaments i la música original, que, tot sigui dit, és preciosa. Les cançons que escoltem al llarg de l'obra són peces d'altres èpoques, adaptades perquè encaixin perfectament amb l'acció escènica. Heu de tenir present que la caracterització dels personatges i el vestuari són molt encertats i atractius. A més, els actors es multipliquen a escena interpretant un gran nombre de personatges, alguns pràcticament alhora, i ho fan amb molt de talent. No, no és gens fàcil actuar i cantar amb el nivell que mostren i fer-ho, a més, tot plegat o a la vegada, no? Mm. La història musical divertida és una creació de la... del Jaume Vinyes, i en definitiva dir-vos això, que Guatec és un espectacle fresc, original i dinàmic, és d'Epidèmia Teatre, que és una jove companyia que ens acosta a la música, l'òpera, i va, fa un camí prou esbojarrat des de Mozart fins a Maciel, amb una posada en escena i còmica, i la veritat és que a mi m'ha agradat molt aquesta barreja, diguéssim, de músiques, de gèneres en un mateix espectacle, i us la recomano molt. Això sí, no tindreu gaire temps a veure-la, perquè només la podreu trobar fins al dia 23. O sigui que haureu de...
Ens hem d'espavilar, Laura. Sí. Ens hem d'espavilar, perquè té molt...
M'ha convencida.
Sí, la Laura està bo, aquesta té bona pinta, la vull anar a veure. Sí. Doncs molt bé, Carles, ens apuntem aquesta peça de Guateque al Teatre Acadèmia, i la Laura ja està mirant a veure si hi entra l'esperna a veure-la.
Molt bé. No sé si estarà gaire plena la cosa, perquè almenys quan vaig anar jo estava pràcticament ple, i heu de tenir present que el públic va sortir realment entusiasmat. Va estar estona, la gent bastanta estona aplaudint. O sigui que...
Que ens espavilem, vamos. Que ens espavilem.
Sí, sí.
Molt bé, Carles. Moltes gràcies. Tornem a parlar la setmana que ve, especial pel Dia Mundial del Teatre.
I espero celebrar-vos tant ja al 100%.
Exacte. Cuida't molt. Una abraçada.
Gràcies.
Adéu, bona nit. Bona nit. I ara sí que ve la gran, gran col·laboradora,
Laura
Orozco, amb el seu Què Curiós.
Ara t'escucho.
Qué curioso.
Gracias por esta presentación, así como tan natural. Realmente no sabía que me ibas a hacer una presentación así. Dicho, ¿yo?
Laura, porque no te enfadis.
De hecho, he pensado, pues no tocaba ahora, qué curioso.
Porque bueno, no te enfadis a mí, Laura.
Bueno, vaya, que será una novedad esto. Pero si los enfados se me van enseguida. Bueno, ya te he hecho el spoiler al principio, pero hoy vamos a curiosear en Caputaca Buida, en esta campaña Caputaca Buida, para que los amuntelonaires pues sepan qué es y siempre dar los datos más curiosos. Me lo he pasado pipa haciendo este Qué Curiós.
Ay, Laura, feia molt de temps que no fèiem servir amuntelonaires. M'ha agradat molt. Mira, m'he fixat.
Bueno, ¿qué quieres, en serio? Tengo poco tiempo, ¿no? Esto no me está gustando esto. Bueno, pues cap butaca. Butaca, pues decís que mira, estoy súper nerviosa.
S'ha posat nerviosa i tot. Cap, no riguis, Marc.
Cap butaca, porque me entiende. Porque dice, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Cap butaca buida és una iniciativa impulsada per ADETCA, Time Out, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, con la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i TV3.
Molt bé.
Con motivo de la Semana Mundial del Teatro, el 16 de marzo del 2024, ADETCA lanzó uno de los mayores retos históricos y culturales, llenar al máximo de butacas de los teatros de Cataluña sin dejar ninguna vacía en un solo día. Teatros públicos y privados y ateneus de todo el país, todos colaboran con esta iniciativa, un reto logístico y de programación, pero sobre todo una declaración colectiva de amor a la cultura, con la ilusión de una diada nacional de teatro. Esto es una odisea. Mm. Y con el compromiso cívico de una iniciativa como la Maratón de TV3. Mm. Quieren ser un poco más así. Este año seguirá siendo un sábado, pero será el 22 de marzo, como hemos dicho, como siempre, antes de otra fecha importante para el sector: el Día Mundial del Teatro, que se celebra el 27 del mismo mes. Uh-huh. Que aquí también lo celebramos muy bien, sí. Y mucho.
Sí.
¿Preparada?
¿Preparada?
Hoy te voy a decir que todo que está correcto.
Vale, vale.
Venga. En su primera edición, desgraciadamente, apenas llegaron a 1,000 espectadores, que por otra parte, también te digo que no está nada mal.
Britad.
Pues es falso.
Ah.
Es falso. Cap Butaca Buida bate el récord de ocupación teatral en Cataluña con 55.583 espectadores en un solo día de las 60.000 disponibles en Cataluña.
De unido, ¿eh?
En su primera edición movilizó 145 espacios escénicos entre teatros públicos, privados y ateneos, con un 92% de ocupación media. Esto es una barbaridad.
Total.
Muy por encima de los datos habituales del mes de marzo. Se programaron 176 espectáculos. Cap Butacabuida consiguió reunir 46.820 espectadores en Barcelona, 2.886 en Girona, 1.521 en Lleida y 4.356 en las comarcas de Tarragona.
De unido,
¿cómo
¿eh?
¿Cómo te quedas? Ostras, ¿cuántos pues, teatreros hay en Cataluña?
Muchísimo, y tal que sí.
Increíble. Venga, en fin, el fin de fiesta de Cap Butacabuida en su primera edición fue en El Molino.
Britat.
Vale, te ha cambiado la cara. Efectivamente, verdadero. Se celebró en el Molino de Barcelona con el espectáculo Festa Grossa de Fel Faixedas y Carles Xuriguera, y en el que los impulsores de la iniciativa y sus colaboradores actualizaron el marcador del Cap Butacabuida. Fue un encuentro festivo que contó con la presencia de autoridades y personalidades del mundo de la cultura. Ministros, allí hubo un fiestón. Venga, Cap Butacabuida también es solidaria.
Britat.
Efectivamente, es verdadero. Es que además es solidaria, tendría que haber dicho. Cap Butacabuida quiso y quiere demostrar al mundo el potencial cultural de Cataluña y ser a su vez una iniciativa solidaria. El sector reclama desde hace años que el 2% del presupuesto de la Generalitat se invierta en la cultura, y es por este motivo que ADETCA destina este mismo porcentaje mínimo de la recaudación total a la entidad Pallasos Sense Fronteras, un proyecto que utiliza la cultura como herramienta de mejora y transformación social. En esta edición, porque cada edición es diferente, Cap Butacabuida destinará el porcentaje de su recaudación a Pallapupas, una ONG integrada por actores y actrices profesionales que trabaja en sus usos terapéuticos del humor en centros hospitalarios. Cuentan con un método artístico propio y dan servicio a pacientes de todas las edades. Con más de 20 años de experiencia, Pallapupas trabaja día a día para dar su lugar al humor y a las risas durante el proceso de enfermedades, y de esta manera poder transformar los hospitales en espacios más amables y llenos de vida.
Es que veos, Laura, es que...
Hay que consumir el Cap Butacabuida.
¿Quién te di?
Pues que todo el mundo ha consumido el Cap
Butacabuida. Sí, aquí a Cornellà heu d'anar a veure el mar, que està dins d'aquesta campanya del Cap Butacabuida.
Venga, de las muchas opiniones de espectadores, porque también he investigado todo lo que opinan los espectadores, hay en notas de prensa, en noticias, hay una de ellas que dice que cambiaron sus entradas para sumarse a la campaña.
Veritat.
Efectivamente, es verdadero. En Girona, una espectadora que fue a ver Pes Mort a La Planeta comentaba acerca de la campaña: me he querido sumar porque es una bonita iniciativa y una buena idea para apoyar la cultura. Me encanta el teatro y Cataluña tiene actores magníficos.
Edith.
Y yo estoy entre ellos. Una pareja ha ido al teatro y en particular a la Villarroel. Comentaron esto: nosotros íbamos a venir el domingo a ver Elin, que me he quedado sin verla, me encantaría verla. Pero al enterarnos del reto, optamos por unirnos y cambiamos de día. No nos queríamos perder esto. Además, por otra parte, Tania Brenyé, directora de la Villarreal, comentaba que normalmente cuando compran entradas encuentran sitio en las dos primeras filas, pero en esta ocasión tuvieron que escoger a partir de la octava fila. Ojalá todos los días fueran así.
Y tan que sí, Laura.
Me parece tan precioso.
Bueno, es la festa
la
del teatro.
La sinergia esta. Sí. Es que el teatro da tanto.
Y tan.
Es que, bueno, estoy súper emocionada. Venga, la última, quedas muy bien. En esta edición de 2025, que recordamos que se celebra el 22 de marzo, se han puesto a la venta 2.000 entradas.
No, eso es falso.
Más o menos.
Yo creo que mes.
Es falso. Es falso. La segunda edición de Cap Butacabuida pone 80.000 entradas.
Claro, por eso.
80.000 entradas a disposición del público para el próximo 22 de marzo. La Diada del Teatro ofrece butacas disponibles de más de 200 teatros adheridos con un objetivo claro: llenar los teatros del territorio y superar un nuevo récord de espectadores en un solo día. Tenemos que superarlo. Que se note que el teatro crece mucho. Bajo el lema El Teatre Temple, cap butaca buida, quiere convertir el 22 de marzo en una jornada festiva y reivindicativa que ayude a consolidar la Diada del Teatre, poniendo en valor sobre todo el poder transformador de las artes escénicas. Totalmente de acuerdo. En esta edición, por primera vez, el proyecto se extiende más allá de Cataluña, incorporando salas de las Islas Baleares. Es que te puedes hacer un viajecito, tranquilamente, a Mallorca. Mira, ay, las dos. Qué pava. La Cataluña Norte, la Comunidad Valenciana y la Alguer. En Cataluña, Barcelona concentra el mayor número de salas participantes con 145, Tarragona con 21, Gerona con 20 y las comarcas de Lleida con 16.
Doncs, Laura, tothom, cap butaca buida aquí a Cornellà.
Además, todo lo que hay detrás, que es sí. Solidario. Y
de reivindicació, Laura.
De reivindicación. Y yo lo digo desde aquí, a mí el teatro, siempre lo digo, me cambió la vida. Yo antes...
Abans era estúpida y ahora es vaca.
Exactamente, yo antes no era nada, el teatro me ha hecho persona.
Posa'm una miqueta de música, Marc. Doncs Laura, fins aquí aquest Ai. Especial pel cap butaca buida. Laura,
mira, que... vamos de especial en especial y tiro porque me toca.
És veritat, Laura. És que el març és un mes molt important
sí, per a
les
nosaltres.
Persones que estimem el teatre. Estic supercontenta, Laura. No ho dic mai, feia molts dies, que moltes temporades fins i tot que no ho deia. La setmana que ve tenim l'especial pel Dia Mundial del Teatre i tenim director de la cubana. Que el tindrem aquí amb un
esteló. Bueno, ja són quasi també amigos de Muneteló,
sí,
perquè sempre estan...
Han vingut diverses vegades, un dia que vam fer la festa del Dia Mundial del Teatre al Castell, també sí. Van venir. Doncs el tenim aquí. Jo us recomano que aneu al Palau Robert, perquè hi ha una exposició sí. Per l'aniversari de la cubana que val molt la pena, i el tindrem aquí per celebrar el Dia Mundial del Teatre, Laura.
Jo no falto,
No, tu sí.
Como tampoco faltaré, y ya que tú no lo vas a decir, lo voy a decir yo, que el 27 de marzo, Día Mundial del Teatro, tú lo celebras como a título personal en el Castillo a las 19 horas con el manifiesto que lo han hecho un grupo de mujeres de sí. Teatro. Un grupo de mujeres sí. Históricas, voy a decir.
Estic supercontenta. Es que em feia vergonya dir-ho, Laura.
Ya lo digo yo, porque yo no tengo.
Estic supercontenta perquè el dia 27 de març estic superagraïda al Departament de Cultura de l'Ajuntament de Cornellà.
¿Y quién viene?
Que m'han dit de Montse, venga, anem a fer el Dia Mundial del Teatre.
No t'enrolles, ¿quién viene?
El manifest l'han escrit i el llegiran Cornellà per les dones.
Hombre, mujeres históricas.
Sí, que fa 30 anys, aquest és un grup de teatre aquí a Cornellà, i també tindrem un col·loqui amb els joves de l'oficina jove,
o sea, que
fan teatre.
És el contrapunto, vas d'un extrem a l'altre, m'encanta.
Sí.
I además, con una actuació.
Sí, amb un musical de We Color Music que es diu Les històries de la Villosep, que és precisament un homenatge a aquesta generació que no ho va tenir gens fàcil. Perfecto. Qualsevol cosa en general.
Pues todo es precioso, gratuito además. Nos vemos allí, nos veis lo guapas que somos y lo que me ha cambiado el teatro a mí.
Ay, veus com l'ha canviat, que és maquíssima ara. Laura, moltes gràcies.
A ti per venir.
I gràcies al Marc, al nostre tècnic, que sempre està aquí al Tot el Canó. Una abraçada per mi, la Montse Dozco. Ens tornem a escoltar la setmana vinent. Adeu!
Adeu! As you please, having so much fun, but I lost the reason after all is said and done. But are you still having fun? But how is it to know when you've gone astray? And happiness would go like a lost emotion. You have always gone your way. Are you happy today? Well, you know when you've been defeated, you don't care. No one feeling low, you would always need.
your mistakes and your master plan. With all the drugs you take, you can hardly stand. After all is said and done, well, are you still having fun? Well, you know and you can defeat it. You don't care and thank no one. Feeling low, you will always need it. And are you having fun? And are you still having fun? Ooh, you don't know what it is you've done. Ooh, you just show that you're having fun. Set you straight if you let me stay. I hope I'm not too late. Now you won't regret it. I can show you the way and make you happy today. Yeah, you know when you've been defeated. You don't care and you thank no one. Feeling low, you will always need it. Well, you know when you've been cheated. Yeah, you know when you've been defeated. Feeling low, you will always need it. But now you're having fun. Now you're still having fun. Are you still having fun? Are you still having fun?
Support us into
Són les 12.
Ràdio Cornellà, 104.6 FM.
Molt bona nit. Ara comença a Ràdio Cornellà una nova edició del Top Català.
Fes una foto del terrat que des de...
Durant 60 minuts escoltarem el Top Català, la millor selecció del pop-rock català d'ara i sempre.
És el meu agost, un camp d'espigues i cargols.
El Top Català està amb tu cada dia a les 12 de la nit, al 104.6 de la FM i també a la web radiocornellà.cat.
De tot.
Rep una forta salutació de José Antonio Castillo a la producció i de qui et parla, Mireia Navarro.
Els astronautes volen baix els núvols...
Preparat. Ara comença el... Figaflaues. La Marina està morena.
Suau, suau, matame fucking cacao. Suau, suau, seguim amb el tumbau.
Chiringuito, chiringuito.
Abanico.
Abanico.
Parabipapa. La Marina està morena.
Espanzina fa una trena.
L'aftera, la que li van darrere, s'imagina em fan la peli. A passin suau la crema, el cos demana fricció, cultruletes i la crema, sortim al balcó. M'estic enamorant i li hauré de confessar. Li queda bé la sala, el banyador, li queda bé de perfil, de cara i d'esquena.
La Marina està morena. Pantina fa una trena.
El senyor Peix, rumba de primavera.
El teu amor caigut del cel, una tarda de primavera, és un tresor, la meva sort, és un regal que no s'espera. És pluja apagant el foc, com el rom que mata les penes. És calor quan et tinc a prop, tan a prop que crema.
Ai, ai, amor, deixa que et canti cau d'orella aquesta bonica cançó per pujar fins les estrelles. Ai, ai, amor, deixa que et canti cau d'orella. Vine aquí a ballar.
La flor rebel, la flor més valenta. Aquí en Joan, en Belda i en Peix, fent melodies de vida alegre. Cada alegre se m'ha pres a ser, per ser la vida t'ensenya. En aquesta panxa del bou, no plou, no plou ni neva.
Ai, ai, amor, deixa que et canti cau d'orella
les pors. Vine aquí a treure'm la roba. Vine aquí a ballar amb mi. Aquesta rumba, rumbeta bona.